La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Un plaer retrobar-los un diumenge més, fidels a la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos i romandre en la sintonia de Ràdio Estel. Avui som el diumenge tercer de Quaresma. Anem, doncs, a comentar les lectures de la missa. I per a fer-ho, com sempre, comptem amb la col·laboració de dos tertulians, que tot seguit passem a presentar-los-hi. Roser Soler és membre del col·lectiu Alcem la Veu, i també pertany a la parròquia de Crist Rei de Barcelona. Bon dia, Roser.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí, eh? També ens acompanya mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb tasca pastoral a les parròquies de la Vall de Ribes. Bon dia, Josep.
Hola, Maria. Content de tornar a col·laborar amb Ràdio Estel en aquest programa.
Pues moltes gràcies a tots dos. Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma és del llibre de l'Èxode i del capítol 20.
En aquells dies, Déu digué aquestes paraules. Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t'he fet sortir de la terra d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. No tinguis altres déus fora de mi. No prenguis en va el nom del Senyor, el teu Déu, perquè el Senyor no deixa sense càstig el qui pren en va el seu nom. Celebra el repòs sagrat del dissabte. Honra el pare i la mare i tindràs llarga vida al país que et dona el Senyor, el teu Déu. No matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris falsament contra un altre. No desitgis la casa d'un altre, ni tampoc la seva esposa, el seu criat, la seva criada, el seu bou o el seu ase, ni res que sigui d'ell.
Decàleg d'aliança entre Déu i el seu poble, que fou lliurat al peu de la muntanya del Sinaí. Són unes normes de vida que els dona el Déu, que els alliberarà de l'esclavatge d'Egipte. Bones notícies. Bé, tertulians, teniu la paraula, vosaltres.
A veure si ens allibera a nosaltres dels ídols que ens hem fabricat, no? Perquè sí que penso, el text és molt maco. Sortir de l'esclavatge per anar a l'alliberament. Però l'alliberament de què? I aleshores és qüestió de revisar quines són les teves esclavituds. Per exemple, el culte del cos, que a la millor és tan que no veus ni tampoc la necessitat dels altres cossos que necessiten immediatament. O el culte de la meva voluntat que prevalgui per damunt de totes les altres. Per exemple, que el meu pensament no es converteixi en ideologia imposadora, no? Penso que és això, que és tot un camí que l'hem de fer avui per sortir d'Egipte.
Sí, jo veig que realment una societat o un col·lectiu ha de tenir una sèrie de normes per poder funcionar. Unes normes que farà que es mantingui un respecte envers les idees o les formes d'una altra persona, i vol dir també sempre renunciar a unes formes pròpies per poder acceptar les del col·lectiu i trobar-s'hi a gust, no? Tot i així, aquí en aquest cas, Déu, des de ja aquests inicis del poble d'Israel, ja fa una proposta perquè hi hagi una relació o una bona relació entre el poble i ell. Una sèrie de normes, en aquest cas el decàleg, que diem, amb dues propostes positives, jo mirant-ho allò, dues positives, respecte cap al dissabte, és a dir, molt important la persona humana ser respectada per ella mateixa i tenir un espai de llibertat, i després honorar els pares. Això són les dues positives, la resta són negatives. I això a vegades a mi em fa una mica de... Em fa una mica de dir... Sempre és el no. Sempre el no em pesa molt. Jo sempre dic, els meus manaments no són els 10 manaments, són les benaurances. Aquests són els meus manaments. Benaurat el que plora, benaurat el que estima, benaurat el que pateix. Aquests són els autèntics manaments. No? Aquest no. No sé, potser després hi entrem, Roser, però ja ho has insinuat. Estem molt amb aquestes normes referent al cos, has insinuat. I el tema del tema sexual, això vinga normes i vinga conductes. I que s'estan arreglant les coses, que la gent és més respectuosa, que la gent... No, al contrari, hem d'anar posant més lleis.
Però jo diria que, en aquest sentit, els manaments, el decàleg, per dir-ho d'alguna manera, també ens va bé. Una miqueta que ens serveixi com de guia, que no ha de ser tal com el tinc escrit, però, per exemple, pago en l'empleat que jo tinc, la persona que ve a netejar casa, per exemple, li pago el que li haig de pagar, perquè a vegades ens ho passem una mica per alt. Els ancians que tenim al voltant estan ben tractats? Això és també d'estimar, perquè també és de les benaurances. Els infants, les famílies que no saben si demà podran dinar, si podran pagar el pis, si no tindran feina, si la tindran... Com estem nosaltres al costat? O sigui, com m'allibero jo, que bé que estic i que no hi tinc problemes?
Són necessàries, sí, evidentment.
I estar al costat.
Perquè si... I a més, quan es posen normes, perquè abans s'ha desobeït. En un parc hi ha gespa, i es diu...
Ai, sí.
No trepitgis la gespa, vol dir que algú abans l'ha trepitjada,
sí,
ja.
Sí.
Com algú l'ha trepitjada, han de posar un cartell dient no trepitgis la gespa. Aquesta és molt bàsica, però hi ha normes que veus que es van posant i dius, jo el no és no, que deia, jo estava insinuant una mica, el no és no, i per què no el sí és sí, per què no buscar-ho en positiu, sí al dret a la vida, sí al respecte al meu cos, sí a un dret a una vivenda, sí al dret a tenir escolaritzats sí, les persones, sí al que realment està vivint al carrer, per què no ens ho mirem des d'aquesta perspectiva en positiu, perquè tot ha de ser en negatiu,
Però mira, jo pensava ara, no sé si és positiu o negatiu, però el fet de que tot el que estàs nombrant, en tinc com si diguéssim el manament, has de fer això, ho has de fer. O sigui, tinc almenys una guia per saber com estic, per saber com n'estic, no? De dir, realment estàs a to amb el decàleg, no el decàleg tal com de no, sinó el decàleg d'ajudar, d'estar al costat, de comprometre't, de... perquè a la millor dono 10 euros per no sé què, però després critico els que van a una manifestació per la justícia, per exemple, o pel treball, o els que fan la tracturada, no? Vull dir que... pot que vam fer, que ja fa dies que es va fer la tracturada, sí. Doncs, però bueno, també podia ser, no?
Sí, fer una mica advocat del diable, però evidentment el no, en aquest cas, si més no, fins i tot en aquesta lectura, aquest no, amb un decàleg per part de Déu, en aquest intent de fer un pacte de conducta, de proposta, hi ha un no, però tampoc diu què has de fer, sinó que ens dona la llibertat, el que dius tu, no? Que al final hem de ser nosaltres que hem de descobrir què és el bo per la comunitat, que és el bo per l'altre. I aquesta part positiva en el no. És a dir, fer que se'ns digui això no, però a partir d'aquí fes el que tu creguis.
Però per fer
millor.
Què?
Exacte. Penso que la part positiva del decàleg, però a mi sempre em molesta molt quan veig això, aquestes negatives de no. Penso que m'agrada més veure-ho en positiu. Sí, sí. És el que ens toca viure, vull dir, una societat que és molt difícil, que cada dia hi ha més plural, que cada dia hi ha més formes de pensar diferents,
sí.
I això comporta doncs, que trobar l'equilibri del respecte d'uns als altres, en les formes de pensament, en les religions que convivim, en les ètnies que som, sobretot en grans ciutats, no? Jo moc molt al Pirineu, però vens a les grans ciutats com Barcelona, i clar, hi ha una quantitat de persones i de maneres de pensar i de fer i de ser, que vol dir, jo vull respectar-los, però també vull que em respectin a mi,
no? Sí. Això també és important, perquè en aquest sentit és per tothom, pel que hi és i cal que ha vingut, doncs justament perquè puguem conviure bé, no?
Sí, sí.
Us sembla que passem ja a la segona lectura?
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Aquesta lectura és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol primer.
Germans, els jueus demanen signes prodigiosos, els grecs volen saviesa, però nosaltres prediquem un Messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i per als altres un absurd. Però aquells que Déu ha cridat, tant jueus com grecs, veuen en ell el poder i la saviesa de Déu, perquè en l'absurd de l'obra de Déu hi ha una saviesa superior a la dels homes i en la debilitat de l'obra de Déu hi ha un poder superior al dels homes.
Els jueus esperen un Messies victoriós i no crucificat, que és un absurd per als grecs. Déu tanmateix es manifesta en la feblesa absoluta d'un home clavat i mort en creu. Ell és l'autèntica saviesa de Déu. Com ho veieu, doncs, tertulians?
Penso que nosaltres no podem estar demanant miracles, demanant prodigis, preguem perquè es curi un dolor, ens hi posem aigua beneita, demano saviesa per quedar bé davant de la comunitat, no? Per lluir-me, en lloc de demanar la saviesa de la creu, no? La saviesa d'aquell buscar i demanar a Déu que ho sigui tot en totes les coses. No demanar per curar, perquè provi un examen, perquè l'altre, per quedar bé. Suposo que això ens hi trobem tots en l'àmbit en el que podem estar, no?
M'agrada seure amb tu a parlar d'aquests temes amb tu, Roser, perquè sempre és molt reivindicativa. I és que la realitat de l'Evangeli de Jesús crucificat, el Messies crucificat, és un escàndol en tant en quant la nostra societat ens hem acostumat o vivim amb un confort religiós. I això no és. L'Evangeli no ens diu això. Avui mateix aquí Sant Pau ens parla de dos posicionaments, el dels jueus i els grecs. Uns jueus que volien a Jesús com si fos el Mago Pop, i veiem uns grecs que volien un Jesús que fos un passapalabres, ho sapigués tot i fos molt savi. I ni aquest poder ni aquesta saviesa és la que ens ha portat el Crist crucificat, sinó que és una altra realitat la que ens porta, que és la de reivindicar, la de saber posar-nos al costat del crucificat. I el crucificat no és només la creu, no és només entrar a una església i prostrar-se davant d'una creu a resar per les meves petiteses necessitats. Ai, que amb aquest mal de peu que em fa se'm passi. Ai, que la nena m'aprovi l'examen. És aquestes les necessitats que hem de demanar prostrats davant de la creu crucificat. No és aquest, el Messies crucificat. I penso que és un altre, que és el dels malalts, els que estan els desahuciats, de la dona explotada, de l'home que viu al carrer. Aquest és els nostres crucificats en els quals nosaltres hem de sentir-nos en compassió i en comunió, no?
Per això que parlem de com si diguéssim de que totes aquestes coses passin i en canvi no veiem les violències que es donen al costat nostre. Les violències, quantes guerres hi ha en aquest moment? Quantes morts hi ha? Inútils. Quantes morts hi ha en aquest moment per reivindicar què? O per salvar-se de què? I has nombrat tu, doncs, de la violència de gènere, de les violències que no maten però que no permeten que les persones creixin, no? Aleshores, demanar la saviesa de Crist és, al meu modo de veure, estar atent a tot el que la vida m'està presentant, doncs justament perquè pugui convertir-se en la vida del Crist que ens ha predicat, no? Ni guerres, ni violències, bueno, algun dia arribarà.
Sí, i els cristians haurien d'estar sempre, jo et diria, haurien d'estar sempre mobilitzats, els cristians. És a dir, avui hi ha una manifestació per aquella pobra dona que la desahucien del seu pis amb 80 anys perquè no ha pagat 80 euros. Això va passar uns pocs mesos. Doncs, home, jo crec que tots els cristians hauríem d'estar allà defensant aquella pobra dona. Sí. I després passa que, no sé, una altra circumstància d'un home que l'han apallissat al carrer, és a dir, maten un sense sostre, per exemple, o l'apallissen. Sí. No hi ha grans manifestacions, no es fa cap minut de silenci davant de l'Ajuntament. Es farà per altres coses, o rebrem el gran jugador de futbol quan arribi, però per això no farem una manifestació. Això és un escàndol. Que la nostra societat hagi arribat a acostumar-se a veure la pobresa, la indignitat de la persona, la frustració, l'opressió, com una cosa normal. La guerra, sí, hi ha unes manifestacions, però qui se'n recorda de Croàcia, d'Ucraïna ara? Ja poquet, perquè Palestina ha passat
per davant. No, exacte, ha passat
davant Palestina. I aquella guerra ja està oblidada. I allà hi ha gent morint encara, morint per defensar un territori, per una ocupació, per la raó política que sigui. Però hi ha gent allà plorant i morint. I ens hem oblidat ja, ara tenim uns altres problemes ja. I aviat vindrà l'estiu i buscar aquí on anirem de vacances i és aquesta la nostra història.
I mentrestant, d'aquí 4 dies, ja estem a tercer diumenge, d'aquí 4 dies tindrem la celebració de la Setmana Santa i, doncs, bueno, ens entristirem una mica, o patirem amb el Crist, o direm que estem al costat, però que aleshores que no em moguin de la cadira on soc, no? I dius, no és... Oh, Càritas, que faci, que ja fa, el govern per què no fa, doncs... I la pregunta és, i tu, què fas? No? Per mi, hi ha una pregunta que és, i tu què fas? Encara que sigui reclamar a Càritas o al govern, què és el que han de fer? Però què hi ha per part nostra? O només preguem perquè la guerra, o només preguem perquè la violència...
Quelcom que està lluny de nosaltres, per altra banda, afortunadament,
si no?
Està lluny.
Com si no, sí. està en els nostres ambients.
No ens podem quedar només en la pregària del diumenge, eh? Pregària dels fidels, preguem per la guerra de Palestina. Molt bé, ja i què més fem? Hi ha una col·laboració econòmica, hi ha realment un sortir a protestar, realment hi ha una actitud que ens mogui. Bueno, això el periodisme mateix ens ho porta, no? Avui és notícia i demà ja no és notícia.
I demà ja no és notícia.
A què creieu que pot ser degut això? Indiferència, comoditat...
Sí, egoisme personal.
Egoisme personal, sí. Ganes de, mira, que facin altres el que jo no puc fer o el que no vull fer.
O la indiferència.
O la indiferència.
La indiferència que has dit, per mi és... Bueno, doncs és així, el món és així, sempre ha sigut així. I aleshores sí que penses, doncs mira, estem visquent ara en el tercer diumenge de Quaresma i resulta que ens diu... Hi ha un missatge. Hi ha un missatge, doncs aleshores com l'escoltes? I no sé el que faré, no ho sé. Al sortir d'aquí no ho sé. Però possiblement doncs trobi la manera de poder estar amb... De poder fer alguna cosa. Per què haig de donar diners jo per això o per què haig d'ajudar jo per l'altre? I mira, la millor, doncs és el que pots fer.
Ens costa sortir de la nostra zona de confort.
Sí,
ens costa. Vull dir, sí, anem a resar, o fins i tot a una manifestació. Evidentment, nosaltres no som els salvadors del món, jo no puc salvar el món.
No.
Però, home, viure amb un constant mobilització personal, si més no de cap, intervenint, participant a actes, això hauria de ser-hi, hauria de ser-hi. Jo no puc solucionar la guerra d'Ucraïna, però puc defensar, puc acollir un infant a la nostra parròquia, pot fer un acte envers la seva ajuda. És a dir, podem fer moltes coses.
Sí.
El papa deia, obriu les portes de les esglésies. I molts van pensar, perfecte, vol dir que tots hem d'entrar a resar. Dic, no, perquè sortiu en missió tots enmig del món.
Vull
dir, hi ha alguns que s'ho van entendre dient, ah, molt bé, veus com s'ha d'anar a fer adoració al Santíssim i s'ha d'anar a resar dintre? Diu, no, és perquè sortim a fora al carrer, obrir les portes, però no quedeu-vos tancats a dins. I aquesta hauria ser la nostra actitud cristiana habitual. I jo em reconec també en fals amb això. També arribo a casa i veig la meva casa, el meu confort, i penses, ostres, sí, vinc ara de cuidar no sé qui, vinc ara de portar la comunió no sé qui, però... Ostres, jo també estic en fals, una mica. Hauria de ser valent com el jove aquell que li diu, ven-t'ho tot i segueix-me.
Sí. Ai, sí, però no el va seguir,
No, no el va seguir, aquest sóc jo. Aquests són molts de nosaltres, que ens hem quedat tristos, però, ostres, ens costa. Sí.
Llavors, penso, el dia del judici final ens en portarem un sustos.
Sí? Per què?
Què
profetitzes?
Per un cantó et pensaves que estaves la mar de bé i resulta que no tanto, i per altre cantó et pensaves que una colla de coses que no es podien fer, que era mig pecat, que havíem criticat, que l'Església ha condemnat, i després diem, però si l'amor de Déu és molt més gran que tot això...
Ens veurem ridículs allà a la porta. Però com és un pare misericordiós, dirà, va, passa cap a dins, va, que ets un trasto, tira'n dins.
Perquè si no...
Anem ja per l'Evangeli?
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
El d'aquest diumenge tercer de Quaresma és de Sant Joan i del capítol segon.
Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem i trobà al temple els venedors de vedells, moltons i coloms i els cambistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots, moltons i vedells, fora del temple. Escampà la moneda dels cambistes i els volcà les taules i digué als venedors de coloms: «Traieu això d'aquí, no convertiu en mercat la casa del meu pare». Els deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: «El zel del vostre temple em consumia». Llavors, els jueus el van interrogar: «Quin senyal ens dones que t'autoritzi a fer això?» Jesús els contestà: «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies». Els jueus respongueren: «Fa 46 anys que treballem en la seva construcció i tu el vols reconstruir en 3 dies?» Però ell es referia al santuari del seu cos. Quan Jesús ressuscità d'entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això i cregueren en l'Escriptura i en aquesta paraula de Jesús. Durant la seva estada a Jerusalem en ocasió de la peregrinació de Pasqua, molts, veient els miracles que feia, cregueren en el seu nom. Però Jesús no hi confiava, perquè els coneixia tots. No tenia cap necessitat que li revelessin el que són els homes. Ell sabia prou què hi ha a l'interior de cada home.
Jesús realitza un dels gestos simbòlics que més haurien cridat l'atenció i provocat la ira dels seus enemics. Expulsar els venedors i cambistes del temple, defensant el caràcter sagrat i cúltic del lloc.
Bé, jo, aquest evangeli, aquest fragment de l'evangeli, és curiós que està en el segon capítol de Joan, està tot just començar l'evangeli, Jesús, l'evangeli de Joan comença el primer capítol, la paraula, proclama la paraula, jo soc, Déu és la paraula, i a continuació escull el baptisme, em sembla, i després ja escull els seus deixebles, i a continuació el primer acte públic que se'ns mostra és aquest. És la defensa per part de Jesús del que havia de ser el temple, no? Que havia un temple que havia estat mercantilitzat, havia estat manipulat i, evidentment, només servia per fer negoci, no? I, home, això també diu molt del significat del temple, Tot i que jo abans comentava això del papa, que diu, el Sant Pare deia, obriu les portes per sortir en missió, però primer, evidentment, hem de tenir un espai on trobar-nos i retrobar-nos i sigui un espai de sincera trobada i de la comunitat, no? I això és el que defensa avui Jesús, no? Jo ho trobo d'una manera molt contundent.
Però sí que marca que hi ha un temple caduc. Sí. Hi ha un temple que és caduc, però, en canvi, obre, com si diguéssim, les portes per sortir, si vols.
Sí, sí.
A un altre temple, el temple de la veritable pregària, el temple de trobar-se amb els companys de fe, amb els que compartim la mateixa fe, un temple, doncs, per que ens ensenyi què és el que vol el Pare de nosaltres. I també és aquest lloc, com de pregària, lloc de trobada. No és el temple caduc, no és el temple dels venedors, no és el temple dels negocis, no?
És espai sagrat per nosaltres, un temple, vull dir, no és qualsevol cosa, vull dir, que això que estàs dient que és molt veritat. També és un lloc experiencial, on ens han batejat, on hem rebut la confirmació.
Celebració de la fe.
On celebrem la fe, exacte. Per tant, és molt important per nosaltres el temple. Sí, sí. A mi de muntanya m'ha passat més d'una vegada que un ajuntament d'aquests que només s'obre l'església un cop a l'any o un cop al mes. Sí. Saps què? La podríeu deixar per fer, perquè si trobin les àvies per cosir o per fer-hi actes culturals, i jo sempre els dic, i per què no feu la sala de plens? Deixa l'església tranquil·la, que és un espai sagrat pels cristians, i ens hi trobarem més o menys en funció de la gent que som en aquest poble. Però és un espai sagrat, és algun lloc important per nosaltres, no és qualsevol cosa. No són quatre parets amb un sostre, sinó és un espai on hi celebrem la nostra fe. Els cristians, vés a una mesquita i digue'ls-hi, digue'ls-hi que farem actes culturals allà i farem performance artistes així molt contemporanis. Aviam què et diuen. El nostre espai, les nostres esglésies, i si voleu fer reunions d'àvies del poble, feu-les a la sala de ple de l'Ajuntament. Tampoc no cada dia hi ha plens a l'Ajuntament.
No.
Llavors es queden ja una mica descol·locats. Però, clar, volen abarcar i invadir un espai que per nosaltres té un sentit molt ple.
Doncs mira, estava pensant, avui a un enterro d'una persona que jo m'estimo molt, i aleshores es fa a la parròquia. I el fer-se anar a la parròquia és la parròquia on la van batejar, la parròquia on t'ha fet la primera comunió, la parròquia on t'ha treballat quantitat, i aleshores dius, i que maco, que al final és en el temple,
sí,
a la parròquia, que t'ha vist créixer, que t'ha donat la vida, doncs, i després, que pel que pots anar veient, on t'acompanyen les persones que t'han acompanyat durant la vida, o on t'acompanyen les persones amb les quals has vist què és el que podies fer. De dir, escolteu-me, les àvies, aquí farem una cosa i en allà en farem una altra, no? Aquest és un espai. I potser en aquest sentit hem perdut una mica la idea el fet de l'espai sagrat. L'espai sagrat com aquest espai segrestat que ja està, com si diguéssim, doncs en la perspectiva de la resurrecció, no? Que ja està pres, no? Doncs és aquest el nostre espai. No per fer-ne coses rares i que no s'entenguin, sinó, doncs, a dir, el lloc on ens podem trobar per aprofundir en la fe, per comprometre'ns, per poder parlar, no?
Això que explicaves ara del funeral és molt veritat. A mi em passa a vegades que fas funerals en un tanatori i, és pràctic perquè es pot aparcar bé de cotxe, ja, evidentment, els tanatoris estan més o menys acondicionats amb un altar i tal i qual, però és insípid, és...
No és el lloc.
No és el lloc, el que dius tu, no? Vull dir, on potser he estat batejada, on potser he estat fet la primera comunió, on he estat confirmada, on he participat activament en aquella comunitat, també és el lloc on m'acomiado. I això és molt bonic, aquest gest. I, a més, la gent del barri, perquè la comunitat està formada a partir de la gent que viu a prop, són els que ens... També avui també ens retrobem per fer aquesta última pregària, aquest últim adéu a la persona aquella. Vull dir, això té molt de sentit. És la parròquia, sí,
com a, en aquest sentit, temple, com a, el del temple és molt...
d'espai sagrat.
És molt maco, no? Vull dir, és que...
Jo, a Montserrat m'agrada molt quan hi pujo, perquè jo un dia vaig preguntar-ho, no? Veus que els monjos fan unes reverències que, bueno, s'inclinen davant de l'altar. Clar, llavors busques una mica el significat de cada espai i lloc del presbiteri i veus que té un sentit. És l'altar, és el lloc
del sacrifici.
És el lloc que està consagrat. Fins i tot s'hi fa un ritus per poder-lo consagrar amb uns olis. És a dir, no és qualsevol taula de càmping que podem fer una missa al mig del camp. No dic jo que ocasionalment es pugui fer, evidentment, un grup que sortim d'excursió i anem amb un prevere o un capellà i celebrem. Perfecte, fantàstic, allà al mig de la muntanya, perquè la natura és creació, també és temple de Déu, Però, home, el temple de l'Església és el més sagrat. Si es fa reverència, no es fa reverència només perquè hi hagi potser el Santíssim allà reservat, que potser està en un altre lloc. Es fa reverència perquè l'altar
és el lloc
sagrat on hi tornem a reviure de manera real.
Sí, m'agrada la idea. És,
Quins serien avui les iniciatives, podem dir algunes, no?, d'expulsar venedors i canvistes del temple. Com es podria escenificar avui? Això que tu, Josep, has dit de les dones que...
Un tema seria aquest, i l'altre que a vegades, per certes conveniències que s'hi arriba, sobretot a pobles petits, l'Ajuntament col·labora i paga la teulada i arregla la teulada perquè el bisbat i perquè la parròquia no té diners, vinga, i deixem que... Però doncs, ells es creuen amb uns drets. Clar. I aquests drets ens porten a vegades a trobar-nos amb... així mateix, amb bestieses d'actes o d'actes culturals que no són propis, concerts fins i tot, que no són propis d'un espai sagrat. I això, evidentment, desvirtua l'espai com nosaltres el tenim entès, que hem de seguir defensant-lo com a espai sagrat. Encara que nosaltres som temples de l'Esperit Sant, ja ens ha sortit al carrer, sí. Com dèiem abans. Però sí, ens hi trobem amb això, i això hem de defensar-ho.
No, deia una paraula del Papa que deia: uns jutges que no s'agenollin. No recordo ara com ho diu, Uns jutges que no s'agenollin, no els vull per jutjar una. És a dir...
La humilitat i el saber-se poc és la manera de donar-se. Sí.
Molt bé, fins aquí, doncs, els comentaris a aquesta litúrgia del diumenge tercer de Quaresma. Moltíssima gràcies, Roser Soler. Gràcies, Josep Montoya, diaca.
I la propera.
Gràcies al tècnic de control, avui en Jordi Carretero. La locució de la lectura l'ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. Ja saben que, si ho desitja, nos esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel, i que agraïm tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar a la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots i totes. Adéu-siau, fins diumenge vinent.